d'entrada, moltes gràcies per aquest recorregut, no?, per aquest llibre. La gènesis d'aquest llibre, com bé ha dit, doncs, veu d'un llibre anterior, d'un llibre que va ser la meva primera obra escrita en format de llibre. Després de 24 anys, doncs, han passat quasi bé una vintena de títols per les meves mans, amb cultura popular. I sí, aquest llibre, hi ha una cosa que l'ha encertat de ple. Jo no sé si aquests continguts d'aquest llibre donen moltes novetats o no, però sí que està pensat per, com ell ha dit, i vull insistir-hi, està pensat que sigui un llibre perquè el pugui entendre absolutament tothom. Jo escric perquè tinc la necessitat d'expressar-me i perquè tinc la necessitat que la gent m'entengui. I el primer que he de fer perquè la gent m'entengui és escriure per la gent i no escriure per mi. Per tant, això m'obliga a tenir un estil molt directe, de vegades fins i tot de vegades passa que quan que ho faig a nivell divulgatiu vol dir que, tot i ser molt rigorós, de vegades has de renunciar a aprofundir en determinats temes o pel que sigui. I a més, aquest és l'esperit també de la col·lecció amb què aquest llibre, doncs, neix, no? Que neix a la col·lecció de l'Ermità d'Edicions Morera, que el Norbert, doncs, que és el seu editor, i la Lola estan per aquí, i l'esperit d'aquesta col·lecció és de fer llibres de cultura popular, de temes interessants i a l'abast de tothom. Això seria una primera idea que us volia transmetre. Una altra idea que us volia transmetre és des de quines coses m'he trobat després de revisar un text de quasi bé de 24 anys, que vaig haver de tornar a refer, a portar-hi tot perquè no he parat d'investigar i de recollir informació, aportant-hi tot aquest gabadal de coneixement d'aquests 24 anys que separen un llibre d'un altre, no? D'entrada, dir-vos que, d'alguna manera, el corpus és aquella festa que qualsevol teòric de la festa troba allà aquelles hipòtesis, aquelles teories que els teòrics de la festa ens llencen, doncs poden ser recollides en el corpus, per exemple. Hi ha una màxima, o hi ha una mala màxima, que en el món de la gent que treballem a la festa hem sentit masses vegades, que és, doncs, que aquesta determinada expressió festiva, aquesta manifestació festiva, aquest ritual, perquè nosaltres, la gent que treballem amb aquest material, doncs normalment la paraula ritual acostumem a fer-la servir molt, et diu, no, i això és que es perd en la foscor del temps. Dic, ja hi som. La foscor del temps no existeix. No existeix. Els temps no són foscos, o són llunyans, o són més propers. Probablement no ho coneixem, o perquè no has recercat, o perquè no ho has trobat. En el cas del corpus és una festa que ho sabem tot. I una altra màxima. Les festes són inventades. La festa del corpus és un invent, fins i tot sabem aquelles persones que s'ho van inventar. Per tant, serveix molt per, quan parles de la festa i de teoria de la festa, jo que moltes vegades faig a conferències sobre teoria de la festa, doncs el corpus em serveix, doncs, per exemplificar el que és realment una festa i com els continguts d'una festa els anem aportant o a nivell individual o a nivell col·lectiu, però que es va construir. Llavors, en el cas del corpus és un tema claríssim, és una festa que neix al segle XIII, neix molt a prop de Lieja, neix a partir de la interpretació d'unes, o com el pretext, unes visions on Juliana de Montcornillon, o Juliana de Lieja, o Juliana de Retine, o Juliana de... Bueno, té molts noms aquesta santa, no? Se la coneix amb molts noms. Ella, doncs, al llarg de la seva vida va tenir una visió que és una lluna plena, a la qual té un vel negre o una taca negra, i ella acaba deduint que aquell somni que amb ella, doncs, li inquieta i el seu estat místic, no?, li produeix una mena de desequilibri emocional, vol dir que ell acaba interpretant que aquesta lluna és l'Església i aquella taca és la manca d'una festa dedicada a l'Eucaristia. D'acord? Això és reinterpretat per un seguit de teòlegs del moment i tal, i s'instaura la festa del Corpus als Països Baixos. Perdoneu, als Països Baixos, concretament a la diòcesi de Lieja. I a partir d'aquí, per unes casualitats de que una de les persones que intervé en aquest procés acaba sent el Papa Urbà IV, Papa Urbà IV acaba doncs universalitzant aquesta festa a tot el món cristià. Per tant, sabem perfectament com neix, qui neix, i a més tenim els documents. Per exemple, la butlla amb la que s'instaura el Corpus, la coneixem i sabem els motius. I a més sabem que aquesta festa neix no a partir d'una necessitat de la fe, de fer una exhibició pública del Santíssim Sacrament, que és el Corpus, sinó que neix a partir d'una necessitat propagandista. Val? És a dir, sabem que en aquell moment hi ha tot un uns corrents teològics, i uns corrents, i no tant teològics, també polítics, en què posen en dubte, d'alguna manera, un fenomen que ara coneixem amb el nom de, a veure si ho sabré dir, transubstanciació, ho he dit a la primera, això té mèrit, en aquest fenomen de la transubstanciació, que no és res més que el fet de que el pa i el vi, les dues espècies, en el moment de la consagració es converteixen en el cos i la sang de Jesucrist. Això hi ha tot un corrent dins la mateixa Església Catòlica que ho posa en dubte, i això genera tot com una mena de... Que, per cert, una polèmica que ja venia del segle X, del segle X, eh? Vull dir que ja portaven tres segles amb aquest debat intens, no? I una de les maneres que decideixen, doncs, d'alguna manera, posar fi a la polèmica és, per un cantó, en un concili posterior, proclamar un dogma, és a dir, allò que ja ho tenim debatut ras i ja no hi ha res a debatre, i aquest fenomen es produeix, i per un altre cantó crear aquells elements propagandístics que això, aquest missatge, el puguem fer arribar a tot el món cristià. I la millor manera és muntar una festa. I una festa on tothom s'hi senti bé, una festa alegre, allunyada del Dijous Sant, que seria la festa lògica i el lloc lògic de celebrar el fet eucarístic, i ho traslladen just després de la segona Pasqua, després de la 50a, just després de la segona Pasqua, un moment especialment alegre en el nostre, en el nostre hemisferi, per dir-ho d'alguna manera, i en les nostres latituds, no? Primavera, un moment esclatant. De fet, ara estem en un terrat, amb un solet fantàstic, no? Ens hi trobem bé, i per tant, una festa que es pot fer perfectament al carrer, ocupant l'espai públic. Pensem que el Corpus, això és un detall molt important, la processó neix amb una idea, és probablement la primera vegada que hi ha un disseny volgut en crear una festa urbana, que està pensada per discórrer pels carrers d'un poble, d'una ciutat, etc. No? I per tant, aquesta festa, el seu objectiu final és doncs fer una exhibició pública d'una hòstia consagrada al carrer en un ostensori, en una custòdia, i que desfila i fa, ocupa l'espai públic. Això de l'ocupació de l'espai públic no només ho fem a les manis, ho fem en altres moments, i no hi ha tanta diferència. Fa poc vaig fer una conferència sobre el Corpus i ho comparava amb altres ocupacions d'espai públics, fins i tot quan, per exemple, un torero surt a ombros d'una plaça de toros, no? Perquè ha fet una gran cursa, pot dir corrida, no?
Una gran faena,
no? I comparàvem aquest fet, no? El fet d'una processó de Corpus, i això ho fèiem al Born, no? Hi havia gent que ens mirava així. O, per exemple, la desfilada del Dia de l'Orgull Gay, vam començar a comparar, o l'ocupació de la plaça Urquinaona, no? I l'encesa de contenidors, i vam començar a comparar tots aquests, i també amb la festa del Corpus i d'altres manifestacions, i vèiem doncs que hi havia denominadors comuns, no? Perquè al final aquesta ocupació de l'espai públic, i el Corpus és una ocupació de l'espai públic, qualsevol ocupació de l'espai públic el que vol és transmetre un missatge. I això és el corpus. El corpus vol transmetre aquest missatge sobre la transubstanciació. I troben aquesta estratègia propagandista que és la processó. Què passa? Que la processó té una evolució. I en el cas de la processó barcelonina, té una evolució dimensionada a la població. No? La processó del corpus és un, de barcelonina és enorme al segle XIV i al segle XV. No? A més, les primeres processons que tenim documentades són teatrals, tenen una teatralitat mai més ben dit espectacular, és un gran espectacle posat al carrer. Penseu que, per exemple, tenim un document preciós que nosaltres, per exemple, en aquest cas de la processó barcelonina, la primera documentació que tenim de la processó és el 1320, un pregó que parla ja d'aquesta sortida de la custòdia i dels Crist sacramentat al carrer i com la ciutat, a través dels seus poders públics, doncs se'n fa càrrec de tot aquest fast, de tota aquesta festa. Però no sabem res més, ens diu ben poca cosa, ens diu que la gent tingui endreçats els carrers, que ningú gosi comerciar en determinats productes, dels quals deduïm, perquè no he pogut comprovar, que aquests productes lligaven en que aquells eren els dies d'aquell producte de mercat els dijous, és a dir, sabeu que a les ciutats doncs, hi havia un dia doncs, de mercat determinat en un indret determinat on es venia una cosa determinada i hi havia dies diferents. Doncs, per exemple, hi ha una cosa molt curiosa que diu, que explica que la gent no gosi tallar llenya o que no gosi comprar ni moure llenya. Dius, home, no li trobem el per què, però bé, hi és, ja ho trobarem, eh? això sabrem el per què, no? A l'any 1323 ja sabem el recorregut, ja sabem per quins carrers passa, molts desapareguts actualment, i ja sabem que és una processó enorme pel recorregut, si més no, de recorregut. El 1380 sabem que, per exemple, a nivell de rap, que ja està totalment teatralitzada, sabem molts dels de les representacions teatrals que hi participen, però no les sabem totes, perquè el que sabem que el 1380 Berenguer Llopart doncs va arranjar pel corpus d'aquell any tot un seguit d'entremesos i de figures, i Berenguer Llopart el que fa és dir, per daurar la diadema de tal, per encarnar la cara de qual, no? O per daurar les vares, i sabem el què, però no les sabem totes, però ja sabem que és enorme. Només per veient aquell albarà ja sabem dues coses: una, que la processó era llarga; dos, que hi participaven molts entremesos i que era cara, perquè clar, no tenia representacions qui volia, sinó qui podia costejar-les. I en aquest cas la processó del corpus a l'erari municipal li representava una despesa enorme, però com a capital, com a gran ciutat, volien costejar-la. Això les grans ciutats no han canviat gaire, volen ser capitalines, volen exercir capitalitat, i una manera d'exercir capitalitat és gastant el que no tens, i això és així, no? I en canvi al segle XV ja trobem una processó enorme com les del XIV, però aquí ja sabem totes les representacions que hi participen, i aquí veiem que probablement estem davant d'un fenomen processional sense precedents als territoris de la Corona d'Aragó en aquell moment, i que acaben sent el model, com tu has dit, de tot el que seria, fins i tot, no només les processons de corpus a tots els territoris de la Corona d'Aragó, sinó també tot un model festiu. Després aniré molt ràpid amb això, eh? Tenim un document del 1424 que és molt conegut, però que s'ha interpretat només fraccionadament. Jo en faig una transcripció sencera. Un document que està dins un llibre, és preciós, perquè és clar, és evidentment està manuscrit per l'escrivania del racional d'aquell moment, del comú de la ciutat. Un document del 1424 que està en un llibre que es diu llibre de les solemnitats de Barcelona, altrament dit o conegut com del cerimonial. Només amb el títol ja sabem qui hi trobarem a dintre, i això és una meravella quan t'enfrontes amb documentació d'aquests segles, que de vegades no saps qui hi haurà dintre, però quan ja el títol és aquest, ja saps més o menys per on anirem. Aquest llibre és una joia, perquè ens descriu d'una manera molt fina, per exemple, els grans esdeveniments que passen a la ciutat de Barcelona i com l'escrivania del Racional en pren nota. Per exemple, a dia tal hi ha hagut enterrament reial per la mort de rei el que sigui, i ens el descriu. Però a més ens el descriu no només des del punt de vista estètic i tal, sinó com que és un document administratiu, ens el descriuen els detalls que administrativament interessaven, que en aquest cas no és el cost, normalment és l'ordre, normalment és el protocol, el que vulgarment en diem el protocol, i en diem l'ordre. I això ens permet tenir unes fotografies, per entendre'ns, unes fotografies, llegint-lo, unes fotografies mentals del que realment passava, perquè ho tenim descrit. I en el cas del Corpus tenim una descripció preciosa del 1424, on tenim llistat tot l'ordre de la processó, i on veiem que en el segle XV majoritàriament el Corpus encara no és com el coneixem ara, que és un acte, la processó, un acte d'exhibició social, sinó que encara és un acte teatral amb un objectiu catequètic, que al final d'aquell objectiu és el Santíssim, no? Que sempre, el Corpus sempre al final, veureu que desfila el Santíssim, i ens ho hem d'imaginar en clau de vedet, és la vedet de la processó. Per tant, és el número important de la... De vegades la gent diu, hosti, com et passes? Bueno, però això m'entén tothom, no? Doncs, en el segle XV trobem que en aquest document hi trobem unes 115 representacions diferents. Per exemple, hi trobem documentada la primera cavalcada de Reis que coneixem. Per què? Perquè hi ha una epifania que es representa, l'arribada dels Reis de l'Orient es representa dins la processó del Corpus, i tenim tres Reis a cavall desfilant per Barcelona al mig d'una processó del Corpus, però és que davant hi ha el misteri de la Nativitat. I per tant, i aquí us podeu imaginar representacions del Antic Testament, representacions del Nou Testament, representacions geogràfiques, és a dir, dels sants, les vides dels sants, per exemple, Santa Margarida. Troba Santa Margarida i la gent com la tenia coneguda? Santa Margarida va acompanyada d'un drac. I va acompanyada d'un drac que probablement Santa Margarida, doncs amb el seu símbol, el duia al coll passejant a coll i bé per la processó. Ens hem d'imaginar aquesta idea de processó. Una processó que el que pretén és d'una manera reconeixible per tothom, perquè tothom reconeixia, perquè coneixien aquest llenguatge i coneixien que Santa Margarida anava a l'Odrac, no calia apuntar-ho, una primera, perquè era una societat analfabeta, no sabien llegir, però en canvi la gent identificava iconogràficament les coses perquè coneixien la iconografia dels sants, o coneixien els passatges bíblics, o perquè entre altres coses també els havien vist representats d'altres maneres. Per exemple, cisellats amb una entrada amb pedra, amb una entrada d'una església o a dintre de l'església amb pintura, etc, i veien allò que ja coneixien, ho veien en tres dimensions al carrer i a tocar. Això que ara a nosaltres ens sembla, entre cometes, poc atractiu, allò era la Fura dels Baus, posada al carrer. Allò era una cosa excepcional. Doncs al segle XV a Barcelona tenim una processó d'aquestes dimensions, amb unes 115 representacions que van del que ja us he comentat. Amb algunes curiositats que val la pena posar, com ja us he explicat, lo de la primera cavalcada de Reis que tenim documentada és precisament en un Corpus, no? Però, per exemple, una cosa que ens toca a tots molt de prop, els barcelonins i sitgetans que tenim aquesta passió pels gegants, en aquest document del 1424 ens surt una representació de l'Antic Testament que diu que hi desfila el rei David at Logiwan, d'acord? En aquestes representacions de l'Antic Testament, però en les representacions geogràfiques i depenent, en aquest cas, de la parròquia Santa Maria del Mar, hi trobem Sant Cristòfol amb el nen Jesús a coll. Els dos són gegants, els primers gegants documentats, d'alguna manera processionals, gegants festius, que trobem documentats avui per avui a Europa. Després, amb pocs anys de diferència, veurem que a tota Europa trobem documentats Goliats, és a dir, acompanyant el David, Goliats, Samsons, que els catalans no tenim documentat cap Samsó, i Sant Cristòfols, que és la tradició gegantera que nosaltres ens ha arribat de tota Europa. No? Per exemple, aquest document del segle XV ens dona aquesta mirada catequètica a partir de la representació teatralitzada al carrer. Però anem avançant i farem una repassada molt ràpida als grans trets, perquè una miqueta per donar aquesta idea d'evolució, no? Com va evolucionar la festa també, no? Sobretot a partir del Concili de Trent, veiem que tot el que, és a dir, és passat a mitjans del 16 ja, allargats, veurem que totes aquestes representacions que sortien en el segle XV comencen a entrar en decadència. Ja dic, jo em dic decadència, hi ha un company meu que em diu això no és una decadència, és una evolució. Desapareixen, per entendre's. Diu, això no és decadència, això és evolució. Dic, bueno. I veiem que aquella funció que fins ara hem vist catequètica passa a ser una funció on la representativitat cívica, política i social agafen força. I és aquell moment on la processó passa de ser un retaule vivent al carrer, com diria Duran i Sant Pere, en un estudi del Corpus també, de fet tots els que hem treballat al Corpus hem hagut d'anar a raure en les obres de Duran i Sant Pere, i de retaule vivent passa a ser un esdeveniment, que ja ho hem dit abans, ho ha dit l'Eduard, per veure i ser vist. És a dir, tothom de la societat, en aquest cas barcelonina, té un lloc a la processó. I aquí entra la idea de protocol i de posició social, que és molt important. Una, podem veure com està estamentada perfectament la societat, amb estaments, encara, evidentment, com la societat estamentada típica de l'antic règim, militars, nobles, religiosos, menestrals, etc, etc, perfectament col·locats, a cadascú el seu bloc, no ens perdéssim, no fos cas que no estiguéssim al nostre lloc quan hem d'estar, val? I veiem com totes aquelles representacions, que algunes ja al Concili de Trent, les comencen a considerar fora de l'ortodoxia cristiana, fora de l'ortodoxa catòlica, més que cristiana, i amb l'esperit de la contrarreforma comencen a fer dissabte. Comencen a fer dissabtes i comencen a treure'ls de la processó i agafa aquest concepte de veure i ser vist i tothom tenir un lloc. I amb això vull insistir de que tothom hi té un lloc, perquè hi ha una cosa que és molt curiosa en els protocols de la processó del Corpus, és que et comença dient i obren la processó, ara diríem els gegants, no. Obren la processó els orbs, els contrets i els espunyats. I això són els orfes, els esgarrats, els cecs i les persones que tenien deformitats, que normalment vivien fora de la societat. Però en la processó del Corpus hi troben lloc. Això sí, davant de tot, perquè socialment són els menys importants. Llavors, ara aquí podríem fer tota una graduació fins a arribar al final. I al final, doncs, hi trobem el poder municipal, hi trobem el rei, si és, hi trobem el bisbe, i al final la custòdia, que normalment la du el bisbe, o en el cas de Barcelona, la custòdia va en una carrossa, en un pas, diríem, un ballart amb rodes, que és molt curiosa la custòdia de Barcelona, però no entrarem en això, perquè és la síntesi de la processó del Corpus. A Barcelona passa una cosa que no passa en altres, no passa en lloc més. Abans s'ha dit, quan que teníem el poder, algú ha presentat, com dient, tenim el poder eclesiàstic, la processó del Corpus, que és aquesta exhibició social i també de fe, es concentren en la custòdia. Tenim el profà i el diví en un sol element, que és la custòdia, perquè va damunt del tro del rei Martí. És a dir, allà hi ha tot és un joc simbòlic de com Déu nostre Senyor seu damunt del tro del rei. Vale? Això és un joc simbòlic. Això no és una casualitat, ni... No. Nosaltres hem perdut la lectura simbòlica de les coses. Hem perdut la lectura simbòlica de les coses. Els nostres besavis, només els nostres besavis, sabien llegir molt més que nosaltres sense saber de lletra. Llegien altres tipus d'indicadors que feien que comprenguessin també la seva societat, no? Doncs, en el cas del Corpus es troba aquest, en el Corpus barceloní es troba el profà i el diví en una sola pressa, no? Hi ha qui no, aquesta teoria no li sembla gaire adequada, també pot ser, eh? Jo també em guardo el dret a equivocar-me i equivocar-me molt. Aquest veure i ser vist provoca problemes, i abans ja ho ha apuntat també l'Eduard, no? I aquests problemes provoquen conflictes, que no és res més que els conflictes que normalment vivim a la societat del dia a dia, que es reflecteixen a la festa. I normalment són problemes d'ordre, problemes de protocol, però que normalment el que fan és reflectir altres problemes que estan subjacent o que ja hi són, no? Per exemple, rúbriques de Bruniquer, trobem documentació que ens parla dels conflictes de la processó del Corpus. Alguns et acaben dient, hi hagué aldarulls, no diu aquesta paraula, diu una altra paraula, en la processó del Corpus de Barcelona hi hagué coltellades. Coltellades és com el coltell, van haver-hi ganivetades. Llavors, ho vas a buscar l'any, intentes buscar-ho, i et trobes que hi ha dos gremis que s'han esbatussat al carrer perquè un volia anar davant de l'altre i l'altre deia, no, que ells anaven davant d'ell. Vale? I això acabava produint aldarulls i la gent es barallava. I la gent, fins fa 4 dies, era més normal estomacar-se. Ara nosaltres això d'estomacar-nos ho veiem com una salvatjada, però no ho era tant, vull dir, era més normal del que sembla. Doncs la gent acabava passant a coltell. Per tant, els disturbis eren grossos des del nostre punt de vista de societat i ciutadans del segle XXI. Però encara n'hi han de més divertits, perquè veieu, per exemplificar la importància de l'ordre i el protocol. Per exemple, les ordres religioses també van amb un ordre determinat, igual que les parròquies, que van per ordre d'antiguitat a la processó. Com més antiga, més enrere. Les ordres religioses també, com més antiga, en principi, a la ciutat. Per tant, com més antiga, més propera a la custòdia, al Santíssim. Doncs ens trobem també bronques al carrer entre frares i religiosos, perquè doncs el mateix que havia passat amb el gremial, no? Doncs que uns volien anar davant de l'altre i deien que no, que li estaven usurpant el lloc. Fins al punt, doncs, que hi ha d'intervenir de vegades l'audiència. I es valora i et trobes solucions salomòniques molt divertides que diu, per exemple, és que a tots dos els hi correspon el mateix lloc. Va, dius, carambes, per tot un seguit de variables, els hi correspon al mateix lloc que la processó. Per tant, resolt que, a partir d'ara, frares mendicants, normalment passava a franciscans, mendicants, caputxins, amb aquests que tenien molta vida urbana. A partir d'ara, dominics, aquestes dues ordres religioses ocuparan el mateix lloc que la processó. Un any, un aniran a la dreta del seguici i a l'any següent al revés, perquè clar, d'acord que vagis en el mateix lloc, però no és el mateix anar a la dreta que a l'esquerra. El que va a la dreta té més importància. Per tant, perquè veieu com hem acabat estructurant la festa, perquè nosaltres continuem bevent d'això. Nosaltres continuem bevent d'això. Vaig acabant, perquè volia donar-vos aquestes idees. Però l'importància del corpus, aquesta disposició lineal de la processó, que és jeràrquica totalment, és exactament el mateix model que nosaltres, quan hem hagut de, quan fem festa en els nostres pobles, en les nostres viles, a les nostres ciutats, continuem fent ara. Nosaltres, el corpus, el gran llegat que ens ha fet el corpus, més enllà de la idea, per qui ho viu personalment, perquè això és un tema personal, per qui viu, hi ha gent que viu, doncs, a nivell de fe, viu la processó del corpus com un fet de fe, i que això és, evidentment, és respectable, i que això entra dins el terreny personal de cadascú, no? Però, per mi, un dels grans llegats que ens dona el corpus és una manera d'entendre la festa. Nosaltres, i això ho compartim, sitgetans i barcelonins, tenim una manera d'entendre la festa, encara que de vegades no ho sembli, totalment jerarquitzada. Totalment jerarquitzada. I això ho veiem amb quins són els actes troncals de la nostra festa. La processó, no del corpus, ara ja parlo, per exemple, de Sant Bartomeu. La processó, la manera de fer les passades als cercaviles, aquesta idea de les cercaviles amb els gegants, això ho heredem del corpus. Fins i tot els correfocs de l'època democràtica, aquest invent democràtic, no? de trencament del que seria l'espai processional on la gent baixa a baix, que això no ho fem nosaltres, en aquest cas, vosaltres els vostres diables són més processionals encara, no? Conserveu més processional, per dir-ho d'una manera. I trenquem aquell espai, en el fons és una derivada, no? No és res més. I, per exemple, els seguicis d'autoritats. Els seguicis d'autoritats que es fan a tot arreu, això és corpus. És corpus totalment. Molts temes de protocols que encara actualment succeeixen a nivell de protocols municipals, de com seu una persona, com en la recepció tal, l'anfitrió, com quan entra, quan surt i tal, ho tenim descrit en els corpus, perquè ja no només és la processó. El corpus, aquí, els que ho llegiu, trobareu que hi ha la col·lació, és a dir, hi ha els àpats que serveixen, hi ha els obsequis que es donen, a qui es donen, com es donen. Per tant, el corpus va construir tot el nostre imaginari festiu que avui nosaltres, evolucionat, encara en gaudim. I més enllà, tots els elements, tots aquests elements populars que nosaltres, i danses que traiem al carrer, sobretot el que seria imatgeria festiva. És probable, doncs, que nosaltres això ja haguéssim fet préstecs, al segle XIV haguéssim fet préstecs, bueno, segur. Per exemple, sabem que bestiari participava en les festes de noces reials, de banquets nobles, sabem qui participava i ho tenim documentadíssim. Però és evident que el corpus en fa un préstec en el segle XIV i després el corpus, quan es creen les festes majors, ja hem vist que algú posava una data molt concreta aquí, abans que llegies, i després quan ens reinventem a finals del XVIII i principis del XIX el concepte de festa major, agafem, què fem? Allò que ja coneixem i per què ho interpretem, perquè la festa és un llenguatge, per tant l'hem d'entendre. Si no l'entenem, no... Vosaltres, suposo que la majoria de vosaltres, quan veieu passar els gegants en determinat ordre o en determinada música, vibreu perquè és el vostre llenguatge festiu, el coneixeu. En canvi, aneu a... Jo sempre poso aquest exemple. Anem a Hawaii, val? Que ens rebran amb les flors i tot allò. Si direm, ai, mira que monos, sí que monos, però no entendrem res. Ho mirarem des d'un punt de vista estètic. En canvi, aquí, com que coneixem el llenguatge festiu, ho fem des d'un punt de vista vivencial. Doncs quan reinventem la festa major, ho fem a partir d'aquells models festius que ja coneixem. I en aquest cas era el corpus. Per tant, continuem sent, nosaltres continuem en la roda aquesta magnífica roda que és donar volta, que és aquest món, no? Que anem donant voltes al sol i que anem reinterpretant i reconstruint i tornant a inventar la festa, però ho fem sempre a partir d'un pòsit que ja tenim, que això és el que se'n diu la tradició. I jo, si voleu, obrim un debat o... Jo aquí ho deixaria, però jo podria estar ara encara entrant en més temes, però no ho faré. No ho faré perquè m'he excedit. I agraïu-vos molt que en un temps com aquest, de pandèmia, doncs estiguem fent actes normals. Per mi és un dels primers actes normals que fem i això, ostres, us ho agraeixo molt, no? I que a més ho haguem fet en aquest escenari doncs, tan excepcional.